Són les 11 i 4, les 18 i 4 a la remissió. Volem parlar ara de Nepal. Viu Obert en Nepal és una ONG vicenca que fa feina doncs, en aquest país. L'últim cop que vam parlar amb ells va ser el gener del 2025 i tenien un projecte d'equipar un centre mèdic a una zona rural en els darrers dies, a més. Doncs no és el darrer dia, sinó fa dos dies. Nepal ha viscut unes protestes bastant greus, importants en la història, no?, d'aquest país, ja que la decisió del govern de bloquejar 26 xarxes socials el 4 de setembre va desencadenar una mobilització massiva de la generació Z que denuncia censura, corrupció i nepotisme. Les manifestacions van ser reprimides amb violència per la policia, han deixat almenys 22 morts i centenars de ferits, a més d'atacs a residències per part dels protestants, de líders polítics i el tancament de l'aeroport de Katmandú. Davant la pressió ciutadana internacional, el govern ha aixecat la prohibició i el primer ministre Sharma Oli va presentar la demissió. Doncs en aquest context convuls volem parlar amb Joan Roig, president de l'ONG Via Oberta amb Nepal, que treballa doncs, en aquest país des de fa anys. El tenim al telèfon avui. Joan Roig, benvingut a Radio Illa, bon dia.
Hola, bon dia, encantat. Com anem?
Molt bé. Tu què tal? On estàs actualment?
Ara estic a Eivissa.
A Eivissa.
Durant el mes d'agost vaig estar cooperant a Nepal i ara estic a Eivissa.
No sé si t'han arribat coses, no?, de com està l'ambient pel Nepal amb aquestes protestes, si és una cosa més de ciutat, si s'ha extès a les zones rurals...
Bueno, a veure, això és algo que s'ha estandarditzat, per dir-ho d'alguna manera, a totes les ciutats més grosses, també a Pokhara, però allò no ha estat de veritat algo espantós, ha estat a Katmandú. A Katmandú sí que tenim notícies de... Bueno, a veure, això té una doble, això té una doble lectura. Nepal, sempre que parlàvem amb altres, i fèiem molt d'èmfasi, és un país presó. O sigui, la gent no pot sortir d'allí per anar a treballar, ni per anar a estudiar, ni per res. I clar, l'única sortida que tenen és aquest l'opio per al poble, que són les xarxes. Si tu li lleves en aquests al·lots, que és l'únic que tenen, que és l'única manera d'evadir-se d'alguna manera de realitat, els hi lleven aquesta única finestra que tenen per manifestar-se, per dar la seva opinió, etcètera, etcètera, pues, bueno, pues passa el que ha passat, que en certa manera pues, és algo que pareix que no hi havia una altra fórmula, perquè és que és un país amb molta corrupció. O sigui, la política està totalment podrida. La tenim podrida per tot, però és que allí és algo tremendo. No? Entonces, bueno, per alguna banda havia de rebentar i ho van fer rebentar els joves.
Ha estat una mica un detonant, no? Això realment hi ha un rerefons doncs, de protesta contra la falta d'oportunitats, la corrupció política, el nepotisme, tots aquests temes que bé, es veu que tenen molt de protagonisme al país. No sé si tu, visquent allà o estant molt en contacte amb aquest país, com està de qualitat democràtica a Nepal?
A veure, és un contrast, perquè ells són més democràtics que nosaltres, amb un sentit. Per exemple, tu allí pots tenir a un governador com un alcalde, no? Que és del Partit Comunista, i tots els altres concejals són d'altres partits, perquè no van per llistes.
Doncs,
els sistemes d'eleccions són molt més paguts als Estats Units, per dir-ho d'alguna manera. Doncs el sistema d'elecció és molt més democràtic, però després què passa? Que és tan corruptes comunistes com els de dretes, com els d'enmig. I entre ells fan aliances i tal. El sistema és un sistema bo, ells són... en si el poble nepalí és molt democràtic, o sigui, fan assemblees per tot, les àrees rurals, les petites vilages, fan assemblees per decisions de tot, d'aigua, de bosc, de com tenen que tratar-ho tot. Vull dir, ells són molt, es comuniquen molt i són molt democràtics. Però què passa? Que tots els que arriben es podreixen. Es podreixen, però d'una manera bàrbara, perquè veiem en les infraestructures que per la carretera principal, l'única carretera nacional que tenen per anar des de Katmandú fins a Pokhara, doncs ja no sé els anys que dut tota la carretera aixecada i és perquè és una verdad a gritos, no sé com es diu, que el govern xino l'ha patrocinat no? Mm. Els seus interessos, com sempre, i el 60 o 70% se'ls foten a sa butxaca. Yeah. Per tant, no queden sols per fer sa carretera com Déu mana. Llavors, tot va igual, en aquest sentit. I els joves pues, ja estan cansats, i mm. això ha estat una sa gota que ha colmat el vaso, mm. perquè ja han dit, si mos tanquen i això, és que no tenim ninguna manera de mostrar-nos cap enfora. Després hi ha una part positiva, que jo no sé què faran ara, però, per exemple, l'alcalde de Katmandú, precisament de la ciutat, és un atlet jove, enginyer, un hip-hopper, mm. molt famós en redes, que es va presentar tot sol, perquè allí no fa falta que parteixi a cap partit, i ha transformat la ciutat de Katmandú. Mm. Allí és neta, és segura, és una espècie de Bukele nepalí, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord. No?
I llavors, pues, aquest home té tot... Si aquest home es presenta, que l'estan pressionant perquè es presenti a primer ministre, o sigui, a dirigir el país, entenc que el país, jo, la primera vegada, fa 3 o 4 anys que ell governa, han set les primeres vegades que hi vaig... Estic 2-3 mesos a l'any, en diferents ocasions, seguint projectes, pues, el riu sempre és un riu de plàstic, merda, perdó, mm. i animals morts. Mm. Ara el riu, en el riu corre aigua, les ceres estan netes, hi ha seguretat en els carrers, no? Doncs aquest home ha fet una transformació brutal, però, clar, si el resta del govern nacional, dels partits, perquè ell només és un sol alcalde de la capital, però un alcalde, mm. no? Doncs pues, si no hi ha un canvi radical, com pareix que hi haurà ara, doncs pues, el país és un país ric, és un país que té un turisme, ja ho sabeu, mm. brutal, que tal, tenen diamants, tenen energia eòlica, tenen uns paisatges estupendos, però entre que estan encaixonats entre Xina i Índia i s'ho deixen robar tot, no, i que no se'ls deixa desenvolupar, perquè allí un atlot que és metge, per exemple, en altres, en els nostres cas de cuides, han sortit atlots que han set metges, economistes, etc etc. Llavors, seu títol no els hi val ni per anar a treballar a Índia,
yeah.
i el sueldo mig són 100 i pico d'euros, mm. doncs, és una pescaïlla que se mueve la cola i algo que tal. I, bueno, esperem que allò que dèiem aquí a Eivissa, que no hi ha mal que per bé no vengui, mm. no? Entonces, esperem que això sigui una transformació que era imprescindible. D'una manera o l'altra, és imprescindible que hi hagi un canvi.
Joan, la vostra ONG, en quines zones de Nepal treballa? No sé si teniu una seu a alguna banda. Com funciona? Com us moveu pel territori?
Sí, bueno, nosaltres vam començar a l'Ouruk, a una petita aldea de Nepal, que està a prop de Pokhara, i allò és com la nostra... perquè allí una ONG que sigui fora de Nepal té que tenir una contrapart, una ONG germana, a Nepal, i nosaltres la tenim a l'Ouruk, que es diu Social Workers, i des d'allí és des d'allí on operam ja per tota l'àrea allà de Pokhara, que és una de les àrees més extenses de Nepal. I com treballem amb les dones? Pues, treballem amb molt de sentit. Per exemple, el primer que vàrem fer i que seguim fent és la formació professional, que quan nosaltres vàrem arribar allí, a les dones no se'ls considerava prou intel·ligentes com per ser sastres, no? I tots els sastres eren homes. I llavors, pues, nosaltres, amb molta delicadesa, perquè tens que anar molt en cuidar com ho fas, pues, vàrem muntar una escola de formació professional en què aquesta professora era dona i totes les alumnes eren dones amb una situació de vulnerabilitat. Els hi dam una formació, els hi dam un microcrèdit per una màquina de cosir i se'n van al seu poble i ja tenim una cosidora en el poble d'allí on sigui. No? A què fem amb això? Pues que aquesta dona és independent. Per tant, no té que aguantar ni el maltrato del seu home, ni es depenent totalment de que el seu home se'n vagi a un altre poble, es casin dos o tres més joves, i la deixi abandonar en seus fills. No? Doncs, és un empoderament ocult, però a la vegada ben vist, no? Que ara no ho sé, jo crec que tenim tejedores per tot Nepal. No? I aquesta és una de les fórmules que ens agrada molt, perquè ha estat una revolució silenciosa que deia... de Vicent Ferrer, de la Fundació.
Home, és la típica... Em recorda una mica, no?, la típica frase, que està una mica tòpica, la veritat, de que en canvi de donar-li a un home peix, no?, l'ensenyes a pescar, d'alguna manera, no?
Tota la cooperació real és així. Mm. Per exemple, les cases d'acollida que nosaltres teníem, teníem 20 boixos, dic teníem, perquè el govern va arribar a un moment que se'ls va quedar com a seues, perquè com que reben subvencions, doncs és una manera de seguir la corrupció, i menys mal que nosaltres ja els teníem a tots adults i en carreres universitàries. Doncs nosaltres estava en aquesta casa d'acollida i era com una rèplica d'una casa nepalí, però a lo gros. I a la vegada els estaven fent una formació, doncs ja tens la canya de pescar. Vull dir que sí que és veritat que és molt tòpic, però és que és veritat, és que l'altre és convertir algú en un inútil. O sigui, perquè té que sortir la seva... Però quina iniciativa té? O sigui, què vol fer en sa vida? I després també estan fent el que tenim ara, que és una meravella, que això ho gestiona en Magí Ferrer, que és el gerent de l'ONG, junt amb en Santos, que és el primer boix que vàrem apadrinar des de l'ONG i avui en dia és un puntal imprescindible perquè és el que mou totes les obres allí. Estan fent projectes d'aigua i no sé per quanta gent anem, crec que per més de 2.500 persones, 5 o 6 pobles, que els hem posat una aixeta d'aigua a la porta de casa seva i que tenen aigua potable, perquè allà aigua n'hi ha molta, però l'aigua no estava potabilitzada i s'estan fent uns projectes que canvien també la vida de la gent des dels principis, i els permeteix tenir horts, tenir animals, no intoxicar-se, tenir mesures d'higiene que antes no tenien. Entonces, no sé, és una transformació molt polida, que aquesta aigua és gràcies a subvencions dels fons pitius.
Déu-n'hi-do, quantes línies d'actuació, no? Per una banda, doncs aquesta acció tan important de cara a les dones, no? Que puguin estar empoderades i tenir una professió, i també el tema de l'aigua. Què us diuen la gent quan vosaltres doncs, feu aquest tipus d'iniciatives? Quin feedback rebeu?
Bueno, mira, ja són, jo crec que arribem quasi a 20 anys, no? En el que és des d'apadrinament directe de boixos, casa d'acollida, assistència escolar, fem una lluita intercastes molt interessant en sus mateixos nenes a través de menjador social, vull dir, no és només aquests dos projectes que t'he dit, són diversos més, no? Com sempre, tot té una doble cara, perquè a vegades que es treballa és molt dur i molt desagraït, no? Perquè dius, ho faig i pues, alguns, pues, jo què sé, es perden pel camí i no veus que doni un resultat. Però llavors sempre, per exemple, diuen que només que ajudis una persona et pots dar per satisfet. No? En Santos és per nosaltres un ambaixador. I tots els boixos de la casa de cuida, que són 20, han acabat en carreres i estan interactuant dins la societat d'una manera meravellosa. En su tema de saigo, com que afecta tanta gent, jo la darrera vegada que hi vaig anar, pues, vàrem fer tota una festa, una recepció per celebrar que en Santos havia fet, que els havia dut aigua en aquell poble. O sigui, quan veus 50 dones engalanades en les seves millors vestimentes aturant-se amb una font beneint d'en gràcies a Déu, pues, se te posa algo, se te mou per dins, no?
Clar que sí. Sobre aquesta casa d'acollida, d'on venen aquests boixos? O sigui, estan a les seves famílies o...?
Sí, aquests boixos eren guarits orfes o semiorfes o abandonats pels pares. Per exemple, ara els dos... I la casa d'acollida ara no existeix.
Clar, perquè
la vàrem, diguem, de transformar i va anar molt bé. I ara el que són granjas de soberania alimentícia.
Ah, mira.
Que són mares que en la mateixa situació, perdó, que m'atasc, que estan en la mateixa situació de vulnerabilitat, que tenen fills, que s'han quedat abandonades, i nosaltres rentam o compram un terrenet amb una caseta i els hi posam tots els mitjos perquè per elles mateixes puguin tirar endavant en el seu petit hortet, en la seva vaca, en el seu tal, i que d'alguna manera tinguin una forma sostenible de viure. I els ajudam en tots els mitjos que facin falta per sortir endavant. I, per exemple, el que era la casa d'acollida s'ha convertit en la granja de sobirania alimentícia principal i està movent un projecte d'alimentació que el duen 4 desboixos, que 2 d'ells eren 2 nenes, que sa mare els va tancar dins una habitació d'hotel en 4 anyets i es va pirar. I si no haguessin posat a plorar, haguessin mort allà de gana. i menys mal que la gent de l'hotel i mos van endur ells, així. I tots els casos, te contis que et conti, és a qual més dramàtic. Però nosaltres mos dona molta felicitat, perquè avui tots aquests tenen estudis universitaris i tots estan insertats en la societat. Alguns han vengut a Espanya a treballar oficial i legalment, no? Entonces, no ho sé, crec... ara que hi ha tanta moguda en el tema de la immigració i que nosaltres estem tan afectats, m'apareix que hi ha que fer polítiques de feina a origen.
Sí, totalment. Sí,
perquè si tu estàs bé en el teu país, no tindràs de moure. Tu no te'n vols anar de casa teua.
No.
O sigui, quan algú se'n va és perquè no té més remei. Però, claro, hi ha que fer una feina important, sobretot en la gent jove, que en aquest cas a Nepal ara, està que ha dit, ja en tenim a prou, o sigui, ja no volem més.
Quan tens previst, diguem, el proper viatge?
Pues jo ara hi tornaré segurament ja, diguem, dins l'any que ve, que serà, bueno, jo sol fer desembre-gener, no? O sigui, una mica dins aquestes fetges.
Molt bé. I sobre la col·laboració, diguem, amb el govern, i és que ja hem assenyalat que és un govern doncs, amb molta corrupció, us ho posen fàcil o no?
No.
Ja. No. La pregunta...
Sí. És molt curiós, perquè si se treballés bé, tenies corrupció, és meravellós, perquè tenim fins a 3 superinspeccions anuals. Venen els de l'alcaldia, venen els del municipi i venen els de Katmandú, els de la nació, diguem, no? I mos miren fins davall de les alfombres, vull dir, tal. Però per què miren? No miren perquè nosaltres no estiguem robant, no miren perquè estiguem fent les coses bé, miren perquè si mos agafen amb una coma, mos aparten un costat i mos diuen, mira, si m'adones tants de mil de rúpies, no faré un informe negatiu que te tancaran la ONG, no? Això no mos ho fan a nosaltres, li fan a la contraparte. Però la contraparte li diu, tararí que te vi. I denunciem allò on tenim que denunciar i fem el que tenim que fer. Som, quizà, de les poques ONGs que podem jactar-nos de dir mai en sa vida hem pagat un soborno a ningú. O sigui, antes tancam i m'ho anam. Però no els hi fan fàcil a la nostra contraparte, perquè els ataquen per totes les bandes. I, clar, imagina't, passar 3 inspeccions anuals en depredadores, en buitres, que venen a veure aquest atrop, a veure quina coma està malament en su paper o quina xeta està mal tancada, no? Perquè s'ho miren tot, es miren el que fas, i es miren els números, i miren els permisos, i s'ho miren tot. O sigui, més que seria meravellós que ho fessin amb un bon fin. Perdona, sí, que vull dir que el mateix que estan fent es fes per bé, perfecte, és meravellós.
Sí, van a intentar treure sous més que realment controlar que tot estigui en regla, que no esteu fent un mal ús, diguem, de les instal·lacions o de les persones.
Exacte.
I vosaltres, per exemple, quan heu de donar doncs, una ambulància a un centre de salut o quan heu d'equipar un centre mèdic, no us fa una mica de desconfiança de por que després això no s'utilitzi bé?
Bueno, ja tenim un doctorat i un màster en això.
D'acord. Vosaltres també feu inspecció, no?
Nosaltres fem un seguiment que no tenen el nostre alè a la nuca. De fet, és la nostra única feina, perquè el que és el desenvolupament dels projectes està fet per Nepalí. Si tu vas a les àrees que nosaltres treballem, no veuràs la nostra ONG per enlloc.
D'acord.
O sigui, no es veu. Perquè garantitzem molt que la necessitat sigui real. Llavors fem un seguiment que es faci a pies juntilles. El nostre gerent hi viatja a mirar-se'l directament. El nostre gerent és enginyer i químic. Vull dir, ho controla tot totalment. Nosaltres som molt poqueta gent, aquí som 4 que hi anem anant. Quasi sempre hi ha algú de nosaltres per allà, no? Per controlar-ho. I el que més mos miram és ser un redes d'espuesto. Per exemple, aquest puesto de l'ambulància i és... i és hospital, mos va sorprendre que tenen un petit hospital, tenen una petita zona de primers auxilis i tenen tot un sistema en què quan, per exemple, una dona que està embarassada hi va una vegada, li paguen el dia de feina. I quan li paguen més que per un dia de feina. Per què? Perquè si no, no pot anar-hi.
Clar.
No? Llavors, si va fer aquestes revisions, li paguen també un altre plus. Llavors, si fan seguiment, si fas part en el puesto allí, en vez de fer-lo casa seva, li donen un altre plus. I tot això està pagat en els impostos d'aquell poblet. I és un poblet que tenen un regidor de cada partit polític i els veus comunicant-se entre ells, tot està impecable, tot està net, allà tot tenen dins la consulta seua tot una sensibilització de salut sexual i reproductiva. Vull dir, un puesto que vas i dius, ostres, això és un vergel, a Nepal, no? I després t'obrin els llibres davant tu i t'ensenyen les comptes sense cap tipus de conflicte. Doncs això és una garantia, perquè veus que estan invertint els sous en la pròpia gent. El que paga la gent el torna a rebre. I després sempre mos vigilam, perquè m'ho han passat de tot color. Allí, per exemple, els nens per anar a escola, escolaritzar és pagar dos uniformes i unes sabates, perquè si no dus uniforme no et deixen anar a escola. I mos hem trobat en su cas d'un director que mos deia que no, que havíem d'anar a comprar els trajes a tal banda, i era perquè tenia una comissió que es treia uns euros, i varen posar les tejedores davant de la porta de l'escola, vàrem agafar la mida dels boixos, que eren de la casta més baixa, dels intocables, i es van tenir que menjar els trajes amb patates. Doncs, com que estem sobre el terreno, doncs no dic que no siguem enganyables, però de moment, grandes enganyos crec que ningú.
Aneu alerta amb això, no? Per anar acabant, Joan, no sé si necessiteu donacions, voluntaris, com es pot contribuir amb vosaltres?
Bueno, nosaltres el que necessitem són recursos, perquè el voluntariat, en certa manera, és una mentida.
Yeah.
Vull dir, allí hi ha gent que ja estan superformats, que mouen l'ONG, i sí que es pot anar a fer un turisme solidari, i veure l'ONG, i veure tota la feina que fem, etc. Però a no ser que sigui quan hi ha una catàstrofe i va un metge, o quan hi ha que arreglar alguna cosa i s'ofereix un enginyer. O sigui, personal molt capacitat sí que és una bona cosa.
Clar.
Però així, tal, és millor anar allí a disfrutar de l'ONG. I potser un dia toca treure-li merda a la vaca i l'altre dia toca aixecar una paret.
Ja.
Però no és una cosa que sigui imprescindible. Entonces, el voluntariat no és imprescindible, però si algú té el gust de voler venir, doncs tenim maneres de turisme solidari que també està fent una aportació en el puesto.
Clar.
I l'altra cosa són recursos. O sigui, nosaltres som molt poquets, no tenim, tenim els recursos pràcticament tots privats, no? Excepte s'ajuda com es fa els fons pitius per l'aigua, tot el que t'he comptat ho fem tot en les donacions de la gent que es fia de nosaltres. Per això som tan cuidadors durant els sous, perquè és gent que ens confia directament en nosaltres. Us diu, mira, toma, sé que no es gastarà malament, dugues això cap allà. Entonces, el que més falta ens fan són donacions, recursos.
Doncs ja sabeu, si voleu donar doncs, en aquesta ONG via oberta a Nepal, una ONG a més doncs, de les nostres illes, com es pot fer? A la pàgina web mateixa, no?
A la pàgina web, per Facebook ens trobem, per Instagram. També nosaltres estem a Eivissa, tenim sede en el carrer Vicent Serra número 20, no? I a través de la web també, el telèfon, tenen telèfons, tal, no, són molt accessibles.
Fantàstic. Doncs Joan Roig, president de la ONG Via Oberta amb Nepal, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i per descobrir-nos més sobre aquest país i sobre la tasca increïble que feu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns dar-la a conèixer.